Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 21 grados centígrados.
Institut Pare Vitoria, on podràs cursar ESO, Batxillerat Nocturn i Diurn, Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i Batxillerat de Ciències i Tecnologia, amb professorat especialista en cada matèria. Cicles formatius professionals de química amb possible contracte laboral posterior. Formació professional bàsica. Programa d'enriquiment curricular altes capacitats. Participació en olimpíades d'àmbit científic i humanístic. Programa Erasmus i intercanvis a l'estranger. Excel·lents resultats a la selectivitat. Entre els 10 millors centres en els darrers anys. El batxillerat nocturn et permetrà compatibilitzar treball i estudi. L'assignatura aprovada ja no es cursa novament. Període de preinscripció del 25 de maig a l'1 de juny, batxillerats i ESO. Del 21 de maig a l'1 de juny, cicles formatius Família Química. Més informació a Secretaria del Centre i al telèfon 96 652 81 15. Institut Pare Vitoria. Ensenyament públic i de qualitat.
El Nostre Ciutat presenta la colección de libros de los pingüinos de Madagascar. Cada martes consigue con El Nostre las aventuras más divertidas. Cada libro por solo 3,95 euros. El Nostre Ciutat, porque creemos en lo nuestro.
Radio Alcoy, un paso por delante.
Hoy por hoy Alcoy, Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 y 22 minutos y medio. Están escuchando la edición local de Hoy por Hoy. Gracias por seguir con nosotros y por confiar en Radio Alcoy para conocer la actualidad. En este lunes de resaca electoral vamos a ofrecerles la entrevista de quien se perfila como el alcalde de Alcoy para los próximos 4 años, Antonio Francés, el candidato socialista que anoche se proclamaba vencedor de las elecciones municipales. Y en el informativo comarcal vamos a echar un vistazo a los principales ayuntamientos de la comarca para ver cómo ha ido el reparto de concejales, el reparto de ayuntamientos tras el recuento en la comarca. Y mirando a la comarca, vamos a tener letras y buena comida. Hoy comienza la Fiesta del Llibre del Muro. Vamos a hablar de esta destacadísima cita que alcanza su 20 edición con Àlex Llopis, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Muro. Y también estaremos en Cocentaina, porque mañana arranca la Semana de los Arroces del restaurante El Laurel. Nos acompaña su chef, Nacho Sellés. El pronóstico del tiempo fina con las cartas del tarot y las aportaciones de los oyentes en el espacio Suyes la Radio completan el Hoy por Hoy de este lunes 25 de mayo. Comenzamos.
La Festa del Llibre de Muro s'ha convertit en referència cultural de les nostres comarques. Aquest any és la 20a edició, un llarg trajecte que ha procurat l'acostament als llibres i als seus escriptors i a la creativitat dels nostres escolars. Aquest any comptarem amb les intervencions dels centres escolars amb llepolies literàries, literova estesa, passeig de paraules, taller literari al Centre Social Matzem. En la Biblioteca Municipal a les 20:30 hores hi hauran conferències dels escriptors. El dilluns, César Pérez Gellida. El dimarts, Joaquín Camps. El dimecres, a les 18:30 hores, trobada amb Isabel Clara Simó i els alumnes del IES Serra Mariola. A les 20:30 hores, conferència. El dijous, Lorenzo Silva. El divendres, mostra de llibreries, teatralització rondalla, lliurament del Premi Literari Infantil i Juvenil, berenar i contacontes amb Almudena Francés. A les 20:30 hores, conferència de Benjamín Prado. El dissabte, dia 30, cloenda literària a les 11:30 hores en la Biblioteca Municipal a càrrec de Josep Martínez, Juan Francisco Ferrandiz, Silvestre Vilaplana i Carles Cortés. I a les 19:30 hores, Boulevard de Carol López a càrrec de Popelín Teatre. T'esperem en Muro amb la 20a edició de la Festa del Llibre.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al plan PIB en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer EFCS antes del 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Valgauto Motor, Avenida Alicante 60, Alcoy Cocentaina.
Grupo Marcos.
Y hasta así, la mostra de teatre d'Alcoy. Celebrem el 25 aniversari. Del 30 de maig al 5 de juny, varietat d'espectacles, funcions gratuïtes i preus amb descomptes. Entrades per internet o taquilles de Centre Cultural i Teatre Calderón. La mostra, un any més, per a tots els públics.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad donde los demás no llegan.
Antonio Francesc, candidat socialista i futur alcalde d'Alcoi. Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada.
En primer lloc, enhorabona, ja el van felicitar a nit, però reiterem aquesta felicitació ara.
Moltíssimes gràcies.
Com es veu? Unes hores després, després d'haver dormit alguna cosa?
Sí, algunes horetes hem pogut dormir, encara que vaig estar com normal fins a l'última hora de la nit revisant les dades de les diferents ciutats del País Valencià i d'Espanya. La veritat és que molt contents per aquest recolzament que hem obtès per part dels alcoians i les alcoianes. Podem trobar moltes lectures, no, d'aquestes eleccions i hi haurà temps per a poder analitzar-les en profunditat, però és cert que algo que es dia, que era que el fi del bipartidisme havia arribat, això es va produir a nit. Ara tenim una composició de l'Ajuntament plural, però dins d'aquesta pluralitat n'hi ha una força majoritària i d'una forma clara, que és el Partit Socialista, i per tant contents de poder liderar durant els propers 4 anys l'Ajuntament d'Alcoi.
Liderar en solitari manté aquesta decisió que va comunicar abans de les eleccions?
En aquests moments crec que és la primera opció en la que anem a treballar. Durant la campanya electoral vas demanar una majoria suficient a la ciutadania per a poder governar en solitari, i també vaig explicar que al COI hi havia dos models de ciutats, dos models per al futur del COI. Un model que representava el Partit Socialista i un altre model que representava Ciudadanos i el Partit Popular. I en aquestes eleccions no només el Partit Socialista és la força més votada, sinó que en número de vots superem la suma de Ciudadanos i Partit Popular. El Partit Socialista ha aconseguit guanyar al centre dreta de la ciutat d'Alcoi, i per tant Alcoi tindrà novament un govern d'esquerres, un govern que faça una política de progrés pensada en les persones, pensada en els alcoians i alcoianes, i que treballi per a tots. I aquest és el primer escenari en el que anem a treballar. És cert que queden 3 setmanes per davant, fins a la Constitució el 13 de juny de la nova corporació, i també n'hi ha temps per a dialogar, per a parlar, per a veure els punts d'acord i per a decidir al final quina és la millor fórmula de govern per als propers 4 anys.
Però en principi baralla algun altre escenari amb alguna possibilitat, perquè està clar que la primera opció és governar en solitari, però quines podrien ser altres solucions?
Només n'hi ha 2 alternatives, al meu entendre, en aquests moments, en les dades damunt la taula. Una és un govern en solitari del Partit Socialista, que arriba a acords i consensue diferents temes les diferents forces polítiques, i un altre seria un govern de coalició amb la formació guanyar. És cert que durant aquesta campanya no hem pogut conèixer en profunditat quin és el projecte que té guanyar per a la ciutat, quines són les línies mestres del seu programa electoral i de la seva proposta de govern. També és cert que durant l'anterior legislatura, bueno, l'actual legislatura encara, Esquerra Unida, que ha sigut un company de govern, i ho he dit ja en nombroses ocasions, del qual hem estat a gust i hem pogut treballar bé, però també és cert que es produïen algunes disfuncions i hi havia moments en els que Esquerra Unida treballava des del govern com si estigués en l'oposició, no? Jo crec que aquestes coses hem d'evitar-les per als propers 4 anys i, per tant, també hem de conèixer quina és la posició de guanyar, que no és exactament Esquerra Unida, i hem de conèixer quines són també les seves prioritats. I en funció d'això decidirem. Però ja dic que el primer escenari que plantegem és el d'un govern del Partit Socialista governant soles.
De tots els resultats que han donat les urnes en aquestes eleccions, quin és el que més li ha sorprès?
A mi i a tots. Crec que ningú esperava un resultat del Partit Popular com el que ha tret. Nosaltres creiem que el Partit Popular anava a patir un càstig important de la ciutadania i que nosaltres anàvem a recuperar el recolzament per part de la ciutadania, però aquest resultat que el situa com a quarta força política de la nostra ciutat i el pitjor resultat que ha tret el Partit Popular a tota la província d'Alacant no estava dins de les quinieles, aquestes quinieles que les últimes setmanes anàvem fent tots, no? Ha sorprès. També crec que s'ho han merescut. En tots els respectes al Partit Popular, crec que no ha fet una bona campanya, que no ha acertat en els missatges i que no ha sigut capaç, no, de convèncer a la ciutadania. Però evidentment passar de 11 regidors als 4 que té ara és una davallada històrica.
Pel que fa al repartiment de regidories, ja té clar el nom d'algun dels membres de la seva candidatura que ocuparan una determinada plaça dins del govern local?
Bé, com portem l'equip que vas presentar, que m'acompanya en la candidatura, n'hi ha un nivell de continuïtat important. Sí que van haver algunes modificacions, alguns canvis, però la línia de treball que s'ha mantès els últims 4 anys continuarà. Pues, per exemple, evidentment, Aroa, el número 2, continuarà en polítiques socials, Manolo en promoció econòmica, o Jordi Martínez en obres i serveis, però a partir d'ahí i en la incorporació dels nous regidors pues, anirem acabant de configurar, no? I de determinar quines són les responsabilitats de cada un.
Quines són les primeres mesures que prendrà el nou govern?
Bé, nosaltres, com no hem deixat de prendre mesures en cap moment, el divendres a les 2:30 teníem l'última junta de govern en la que aprovàvem projectes per a la ciutat. Anem a mantindre, no, l'intens treball que hem dut en els últims 4 anys. N'hi ha projectes prioritaris i urgents que ja vaig anunciar que es farien de forma immediata, com és la reurbanització del carrer Entensa, com és la solució per a l'accés de Santiago Pallà i Sant Benet. Són projectes que enguany començaran a fer-se realitat. I és cert també que durant la campanya electoral s'hem esforçat molt en presentar una gran bateria de projectes, d'iniciatives, de polítiques per a la nostra ciutat. Ara també toca durant unes setmanes sentar-nos i planificar el que va ser aquests 4 anys de legislatura i prioritzar els diferents projectes de tots els que tenim en cartera, però aquests que comentava són projectes que ja estan en marxa i que van a intensificar-se en les properes setmanes.
Pel que fa al projecte Alcoinova, en la campanya electoral va anunciar que s'assentaria en cas, sobretot, que n'hi haguera un canvi de govern en la Generalitat. Laura, no sabem qui serà president o presidenta de la Generalitat, però quines són les mesures que va a prendre perquè, efectivament, si l'Espanyola confirmara la seva marxa, seria un colp molt dur per a la ciutat.
No crec que es produïsca la marxa de l'Espanyola. sobretot perquè la voluntat que ha mostrat sempre el grup empresarial és el de continuar al COI. I també és cert que un dels compromisos que vam assumir, tant Ximo Puig, que estic convençut que serà en poques setmanes president de la Generalitat, com jo mateixa, era que un dels primers temes que anàvem a abordar era el futur de l'Espanyola. Ara tindrem la sort de tindre un govern a la Generalitat que respecte a la ciutat d'Alcoi, que parli de tu a tu amb els alcoians i les alcoianes, que no menyspreu la seva voluntat, i Generalitat, Ajuntament i el grup empresarial s'assentarem, i estic convençut de que anem a trobar una solució satisfactòria per a tots.
Pel que fa a l'oposició que espera durant els propers 4 anys, quin tipus de oposició espera que tindrà a l'Ajuntament?
Constructiva. Estic convençut que va ser una oposició constructiva, sobretot perquè un dels missatges que sí que deixen d'aquestes eleccions és que aquells partits que no han arrimat el muscle, que no han ajudat, que han intentat posar impediments al govern de la ciutat, els alcoianes i les alcoianes s'han castigat. I durament. Per tant, a partir d'aquesta experiència estic convençut de que tots van a sumar, van a ajudar a la governabilitat de la ciutat i van a recolzar els projectes que entenguen que són positius per a la ciutat, i discrepàncies evidentment n'hi hauran, però jo penso que per exemple grups com Compromís faran una oposició molt més lleial i molt més constructiva del que ha sigut els últims 4 anys, sobretot perquè la formació d'un govern d'esquerres, com va formar el Partit Socialista en polítiques d'esquerres, obligarà, no?, a aquest recolzament. També en els últims 4 anys esperàvem això, no?, però jo crec que en aquest resultat en la mà grups com Compromís entendran que el millor per a la ciutat i també per a ells mateixa és estar al costat de les polítiques que puguem permetre que el COI tiri endavant i que tots junts, sense deixar a ningú arrere, progressi la ciutat.
Estem parlant de les eleccions d'anit, estem parlant també dels propers 4 anys, però avui mateixa n'hi ha encara un plenari corresponent a la legislatura que estem esgotant ara, no?
Sí, ens queden 2 setmanes per a tancar esta legislatura. Avui n'hi ha un plenari que és de tràmit perquè correspon al plenari ordinari, i a partir del dia 13, que és quan ja es configura el nou ajuntament, pues a recuperar, no?, eixa dinamisme, eixa capacitat de treball i eixa iniciativa que ha caracteritzat aquests 4 anys al govern de la ciutat.
Antonio Francés, guanyador de les eleccions a Alcoi, actual alcalde i proper alcalde de la ciutat durant els propers 4 anys. Enhorabona i moltíssimes gràcies, i sobretot, molta sort.
Moltíssimes gràcies, i per acabar vull agrair a tots els alcoians la mostra de maduresa i de responsabilitat que ahir van exercir a la ciutat d'Alcoi.
Moltíssimes gràcies.
Mudanzas Miralles y Silvestre. Desmontaje, embalaje y montaje de muebles. Disponemos de las herramientas más novedosas para cuidar sus muebles. Mudanzas Miralles y Silvestre. Servicio de retirada de muebles. Mudanzas Miralles y Silvestre. Disponemos de plataforma elevadora hasta la 10ª planta. Mudanzas Miralles y Silvestre. Guardamuebles individuales con llave propia. Si necesita una mudanza local, nacional o internacional, confíe en nosotros. Le ofrecemos un servicio profesional, serio y responsable. Llámenos al 96 552 42 75 o al 652 941 941. Estamos en calle Filá Guzmanes 11, en Polígono Santiago Payá. Mudanzas Miralles y Silvestre. La de toda la vida.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En carretera 340, junto cruce Benifallim, restaurante Venta San Jordi. En la zona centro, Hostal Savoy.
Ventajas imbatibles para pisos irresistibles. Solo en Servihabitat tú propones el precio. Descuentos de hasta el 60%, un año de hipoteca gratis y cheque primeros gastos.
Entra en servihabitat.com y compra tu piso con la mejor combinación de ventajas. Si buscas piso, en Servihabitat lo encuentras. Lo quieres, lo tienes.
¿Sabías que las cerezas te aportan una gran cantidad de antioxidantes, vitamina C, E, potasio, magnesio, hierro, ácido fólico y fibra? El Mas de Rac te ofrece cerezas de nuestras montañas, ecológicas, inconfundibles e inimitables. Ven a nuestra tienda y degusta el sabor del verano, el sabor de las cerezas del Mas de Rac. Venta directa en la tienda del Mas de Rac de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Estamos en carretera nacional 340, dirección Alcoy Ibi. Cuando llegamos a la rotonda, desvío a la Carrasqueta. Acceder por la vía de servicio Alcoy Ibi en el margen derecho a 400 metros. Mas de Rac, venta directa.
Muro comença este dilluns, després de les eleccions, després de la campanya electoral, una setmana també intensíssima, però que té la literatura com a denominador comú. Estem amb el regidor de Cultura, Àlex Llopis. Aquí donem la benvinguda. Esperem que ja recuperat de la nit electoral. Àlex, benvingut, què tal?
Pues sí, la veritat, moltes gràcies. Pues bueno, per aquesta entrevista, la veritat és que si no es pot parar, no? Vam acabar la nit electoral i bueno, pues ja comencem la festa del llibre i pues, això, pues, de bon matí pues, ja treballant i tancant les diferents cosetes, encara que bueno, avui ja tenim pràcticament tot enllestit, però bueno, encara queden algunes cosetes i assistem pues, a fer el que no.
Una festa del llibre que complís l'edició número 20.
Sí, una festa del llibre que complís l'edició 20, per a nosaltres és una edició important, importantíssima, pues per això, no? Perquè des de l'any 87 fins a l'actualitat se n'han fet 20 i bueno, pues crec que és una efemèride important per al nostre poble, per a la festa del llibre i que un poc també pues, per a la literatura en general i a les nostres comarques, no?
Quina és l'oferta d'enguany? Perquè el lema és la 20a edició, la 20a edició. Sempre ha hagut sí, algun lema, però...
Enguany hem deixat de posar un lema concret perquè creiem que el fet de ser la 20a edició en si ja era un lema, no?, per a la festa del llibre, no? El fet d'arribar a una festa d'aquestes característiques pues, a la seva 20a edició amb tants i tants autors que han passat per la nostra població que continuaran passant, pues ja era un lema important, no? I per això pues, hem deixat enguany que el protagonista del cartell, el protagonista de la festa del llibre, siga la mateixa festa del llibre i no hi haguera ningú lema pues, que li pogués llevar la importància d'aquesta 20a edició. No?
La 20a edició que aporta nous escriptors, nous autors, a aquesta vesprada César Pérez Gélida.
Sí, la veritat és que, pues, bueno, pues, com sempre, intentem donar la varietat, la màxima varietat possible. És complicat, no? Són 20 anys, han passat molta gent per així, per la nostra festa de llibre, però, bueno, tots els anys intentem, pues això, anar configurant una festa de llibre diferent i avui, si avui tenim estes prades, 8 i mitja, a la Biblioteca de Francesc de Paula Montblanc, pues a César Pérez Gélida, pues que crec que jo és un dels escriptors, pues podríem dir més moda avui per avui en el panorama de l'escriptura a nivell nacional amb llibres especialment sobre novel·la policiaca que va fer la seva trilogia i bueno, i ara ha fet un altre llibre que es diu Quimera també una miqueta diferent, no? I aleshores crec que és un escriptor pues, que potser encara no és més conegut, però que té el futur, té un futur molt important, no?, en la literatura en el nostre país.
Va ser el present de la Biblioteca Municipal de les xerrades. Demà tenim a Joaquín Camps, dimarts 26, i continuem amb altres autors, no? Isabel Clara Simó, Lorenzo Silva, Benjamín Prado...
Sí, tenim... Vaig a Joaquín Camps, també un autor novell, una miqueta. Enguany la festa del llibre està configurada amb molts dels autors, però són autors de novel·la negra, no? O de novel·la policiaca, no? Joaquín Camps també ha fet un llibre que té, que es diu L'última confidència de l'escriptura de Mendoza, molt bones crítiques, i bueno, la veritat és que el podrem escoltar, com tu bé has dit, el proper 26, demà mateix, no? El dimarts. Després tenim el dimecres 27, pues, una mica per a tancar aquest cercle, no?, de la 20a edició de la Festa del Llibre, rememorant o com dic jo, fent l'homenatge, no?, a la mateixa Festa del Llibre, pues, la persona que vam tindre, l'escriptor que vam tindre així en la primera edició, que un poquet també va començar a ajudar a tirar endavant aquesta festa i també va apostar, crec, i va ajudar, no?, a que la Festa del Llibre, pues, hagi pogut arribar fins avui en els seus primers inicis, no?, que és Isabel Clara Simó, que la tindrem el 27, no sé, Isabel Clara Simó, pues, crec que per així es pot dir molt poc d'ella perquè la coneixen tots, una escriptora increïble, una persona més increïble si cap, i jo crec que com a oradora no té paraules. Escoltar Isabel, pues, sempre és una sensació nova i diferent, i la veritat és que per a nosaltres també és un gust que estigui així, perquè a la Festa del Llibre, perquè ha costat molt i ella pot fer tot l'esforç possible per estar així commemorant un poquet com a homenatge a aquesta primera edició i commemorant les 20 edicions de la Festa del Llibre. El dijous 28, com tu vas dir també, pues, tenim a Lorenzo Silva, que és un autor, crec que reconegut, prestigi, no tan sols nacional, sinó també a nivell internacional. Va ser Premi Planeta, si no recordo mal, al 2012, amb la marca del Meridiano, vull dir, un escriptor, pues, que, bueno, com he dit, jo també, pues, una novel·la policíaca, novel·la negra en este sentit, i la veritat és que, pues, que també content de poder contar amb Lorenzo Silva així a la nostra Festa del Llibre. I divendres 29, pues, tenim a Benjamín Prado, que bueno, un gran poeta també novel·lista, no?, però un gran poeta del moment de la literatura, i bueno, col·laborador, crec que també vostre en la ràdio, i bueno, pues, divendres acabarem, podem dir, el divendres les conferències, totes les conferències de l'Ultimilla, la Biblioteca Francesa Montblanc, amb Benjamín Prado, encara que s'estendrem per aquesta Festa del Llibre, mirar un poc més allà en guany, al ser la 20a edició, anirem fins i tot al dissabte, no?, el matí.
Dissabte de matí, crec que n'hi ha una activitat amb autors de la comarca que estan triomfant, no?
Sí, autors que tots ells que hem pogut tindre, sí, hi ha en la Festa del Llibre, o bé també en els dijous literaris que configurem des de la nostra animació lectora a la biblioteca, com sabeu, està configurada, doncs, per això, pels dijous literaris, pels dissabtes màgics, les animacions lectores i la Festa del Llibre, tot aquest pont de lletres que configurem anualment, que ve un poc a ser la cloenda de la nostra Festa del Llibre, però ells han estat en algun d'estos moments del pont de lletres i vindran a fer-nos una cloenda literària a les 11:30 del dissabte, amb un títol que es diu Realitat Literària Valenciana, Escriptura i Edició. Tindrem a Josep Martínez, que acaba de treure un llibre de Gasellals no fa massa, que el van presentar també així, i tampoc farà aproximadament uns 20 dies, que s'ha triomfat molt, un dels meus llibres que s'han escrit en català, en valencià, en estos últims temps. Després tenim a Juan Francisco Ferrandiz, que és Sucarrat, que ja van tindre fa dues edicions en la Festa del Llibre, i també està triomfant molt, i acaba de treure també una novel·la farà aproximadament un mes. Tindrem a Carles Cortés, que també acaba de treure una novel·la fa aproximadament un mes, i ja l'hem tingut així, bueno, coneixem Carles Cortés d'Alcoià, escriptor important, també professor a la Universitat d'Alacant, i tancarà també aquesta taula de dona, pues, l'amic d'Alcoià també, Silvestre Vilaplana, també penso jo que un dels escriptors més rellevants que n'hi ha avui per avui en la nostra llengua. Crec que aquesta col·lenda literària, aquesta taula redona, és d'una qualitat per a mi innegable, impressionant. Crec que tenim quatre escriptors de lo millor que podem tindre al País Valencià en l'actualitat, i és un honor, un orgull poder-los tindre a Muro, poder fer aquesta col·lenda literària al nostre poble amb aquests quatre escriptors. No?
Uh-huh. Àlex, tot això combinat en activitats també amb escolars de la localitat,
sí,
no?
Sí. sempre la festa del llibre, això es podem dir el gros o la base, però la festa del llibre no s'ha concebit mai sense aquesta participació dels centres escolars, sense aquesta participació de les llibreries i de la gent, no? I així va néixer i així continuen treballant-se, no? Els centres escolars estan avui ja fent intervencions als nostres carrers, aniran repartint llepolies literàries, que ho hem anomenat, aniran repartint flors fetes manualment amb motius literaris durant tota la setmana, no? Des d'avui fins al divendres, i aniran al carrer i aniran omplint de flors literàries, de llepolies literàries, el que és el nostre muro. També tenim intervenció al carrer. Hem recuperat una intervenció que vam fer ja fa uns quants anys, però que al ser la festa del llibre, pues la volem incluir perquè va estar molt bé i ens va agradar molt, que a la que anomenem Litera Roba Estesa, no? que és roba amb motius literaris que van a penjar per tot el poble, i també el passeig de les paraules, tant de que també és com unes lones que van fer amb frases d'autors literaris que han posat per la festa del llibre. També penjades, si entreu al poble de Muro durant aquests dies, pues podeu veure moltes robostes amb motius literaris, moltes pancartes amb motius literaris, no? Un poquet com a homenatge de la festa del llibre, tant Col·legi Bracal com Col·legi Montcabrer. Més coses que tenim a la festa del llibre: vam fer ja un taller literari que va començar el dimecres, impartit per Todolí, que va estar molt, molt interessant, en la sala audiovisual del centre social Mangem de Muro, bueno, i un poquet, pues això és la participació, podríem dir, durant tota la setmana de centres educatius, no? Encara que, pues, com sabem, pues el divendres ja tindrem la cloenda, no?
Molt bé. I teniu també teatre, n'hi ha teatralitzacions, sí. I també la cloenda, sí, amb la representació de Boulevard, no?
Sí, sempre fem una cloenda per als més menuts, el que és el divendres, no?, en la plaça del Manzan, on els llibreters de Muro fan una mostra de tot el que tenen. La gent pot anar, veure, comprar els llibreters del nostre poble. Per mi, de l'Ies Serra de Mariola, que participa també activament tots els anys, al igual que centres educatius Montcabrer i Bracal, tindrem la teatralització de la rondalla, d'una rondalla de ja t'ho diré, una rondalla de
Joan Josep Pasqual.
Sí, no m'hi xia el nom de Joan Jo, que, bueno, que va ser també una publicació que es va fer ara fa 20 anys, i bueno, i els xiquets, els xavals de l'Ies Serra de Mariola, pues la representaran, i la veritat es diu El drac de la cova o de la dona, de Joan Josep Pasqual, i ho faran el mateix divendres a les 5:30 en el Mangem, no?, en la plaça del Mangem. A partir de les 6:15 es lliuraran els guardons de la 20a edició del Premi de la Literatura Infantil i Juvenil, que enguany ha sigut, s'ha desbordat, la veritat és que han participat moltíssima gent, i estem molt contents de que any rere any, pues, la participació pues, creixca i continuï endavant, no?, dels nostres xocotets escriptors de la nostra població. És un plaer. A les 6:30 farem berenar per a tots els xiquets, i bueno, i acabarem a deixar de l'esprà amb un contacontes amb Udena Francés, no? Tot això eixe divendres a la plaça del Manzem. I com tu has dit, dissabte pel matí tenim la taula redona, la cloenda literària, i després per l'esprà tenim teatre a càrrec de Poquelin Teatre amb l'obra Boulevard de Carol López, que, bueno, que si volen les entrades estan ja a l'oficina de turisme o en taquilla el mateix dia de la representació. La representació serà a les 7:30, com he dit, en el centre cultural. Respecte al teatre, cal dir, pues, que en guany és que han representat l'obra de teatre dins la festa de llibre, són Poquelin, però que, bueno, que els altres grups literaris, tant Escudia Somnis com Masmorra, tots els anys cada un d'ells és el grup, cada any un diferent, és que representen l'obra de teatre dins la festa de llibre, treballen en col·laboració amb el que és la regidoria, i crec que treballant amb un projecte tan important com és la Festa del Llibre.
Vintena edició de la Festa del Llibre. Recordem, a partir de les 8:30 seran totes les conferències dels autors a la Biblioteca Municipal, i també hi ha activitats paral·leles de caràcter literari amb els escolars i Eixa Cloenda, que també ens ha resumit Àlex Llopis, concejal, regidor de Cultura. Moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort en aquesta 20a edició. Enhorabona.
Pues sí, esperem que sí. Moltíssimes gràcies a tu i a tots per escoltar.
Hoy por hoy, Cadena Ser.
Tiempo de Bolsa de Trabajo, un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Hablamos a continuación de un curso para vencer el miedo en público. Vamos a hablar con una experta en comunicación, con el pastor. Bienvenido una vez más aquí a Radio Alcoy para hablarnos de esta iniciativa, de este curso. ¿A quién le puede interesar? ¿Quién no debería de perderse este curso de vencer ese miedo en actos públicos?
Bueno, pues este curso está dirigido, yo digo, a todos y a todas las personas que tienen interés en mejorar su nivel de comunicación, porque en realidad un estudiante a veces tiene miedo de levantar la mano para presentar un tema en el aula, o un profesional cuando acude a una reunión, pero también cualquier persona en una situación cotidiana, en la, yo digo, la reunión de comunidad de vecinos, a veces hay quien se queda, ¿no?, con su propuesta en el bolsillo, porque efectivamente nos vence ese miedo, que bueno, es un fantasma que alimentamos previamente, que a veces incluso viene de la infancia, pero que en realidad nos impide comunicarnos con algo que contiene la comunicación y que es el disfrute. O sea, que a todos, diría yo.
Muy bien. ¿Hay que inscribirse para participar en este curso?
Sí, el curso se organiza en la sede universitaria de Cocentaina, y la inscripción, pues bueno, se realiza a través de un teléfono, es el 96 559 02 14, y bueno, pues estamos en los últimos momentos, ya que el curso comienza pronto.
Muy bien. El horario, el tiempo que va a durar, sí. El lugar, ¿dónde hay que acudir?
Bueno, se va a realizar en la sede, en el centro del Teular, y los jueves, comienza este jueves 28, de 5:30 de la tarde a 8:15, en fin, de 17:30 a 20:15, y la inscripción, pues, que en el teléfono que hemos indicado, en la propia sede, que está en el centro del Teular.
Por experiencia de otras ediciones, de otras ocasiones, porque no es la primera vez que llega este curso a Cocentaina, ¿qué podía comentarnos Coral?
Sí, bueno, pues,
¿se ha logrado vencer el miedo?
El curso es una práctica, porque como digo yo, el sinónimo de aprender a hablar en público, vencer el miedo, pues es como aprender a, decimos, a subir en bicicleta. O sea, no es una técnica, no basta con leer recetarios y leer libros, que leer es muy saludable, y yo desde luego lo recomiendo, ¿no?, todo lo que podamos leer sobre comunicación, pero es la práctica. O sea, cada vez que hablamos, levantamos la mano o intervenimos, para mí es una vuelta de tuerca, y pienso que, o sea, lo importante es la práctica. Y en este tipo de experiencias de grupos, sin duda lo que tenemos es, pues eso, un grupo de personas afines, es decir, con la misma intención, que donde se practica la crítica, es importante, es decir, hacemos exposiciones, y donde, pues bueno, surge un poco esa terapia espejo, donde vemos nuestras dificultades en la postura corporal, en la voz, en fin, en toda la expresión, en todo lo que vamos a hacer en el curso, que bueno, es variado. Vamos a trabajar aspectos vocales, también la comunicación no verbal, que es casi para mí el centro, ¿no? Creo que es una parte importante, que aunque muchos no la descodifican conscientemente o están ante alguien y no se aprovechan de esa información que emana del cuerpo, pero en realidad todos, de una manera consciente o inconsciente, claro que atendemos los gestos, ¿no? Incluso a nivel profesional, pues hay quien revisa la cinta en un juzgado, o en fin, que es un elemento que se tiene muy en cuenta en la sociedad actual para completar la información de la comunicación.
Muy bien. Coral Pastor, experta en comunicación, gracias por esta recomendación, este curso para vencer el miedo a la hora de hablar en público. Recordemos esas inscripciones que han de realizarse al teléfono que nos ha planteado, y este curso comienza este mismo jueves. Coral, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.